I una setmana més encetem de cine a Roda de Barà Ràdio, també per les emissores de la xarxa. Antonio, com estàs?
Bé, bé, molt bé. Doncs, a punt per parlar de cinema.
Per parlar de cinema, que no ens l'acabem, eh?
No ens l'acabem, el cinema no l'acabarem mai, afortunadament.
Afortunadament, exacte. Avui, Antonio, de què parlarem?
Doncs avui, a l'espera de veure la pel·lícula que l'estic esperant amb delit, Els assassins de la lluna, de Martin Scorsese, vull fer algunes recomanacions de pel·lícules que s'han estrenat a l'estiu i que encara són a la cartellera, que són bones pel·lícules.
Que això ja té mèrit.
Té molt mèrit, sí.
No? Que
avui dia,
tant.
I tant.
Estiguin tant en cartellera, no?
Per això vull parlar-les, perquè encara si algú no les ha vist, les pot recuperar.
Perfecte. Doncs escoltem aquestes recomanacions.
Doncs vinga, en primer lloc parlaríem de Oppenheimer, pel·lícula d'aquest any, 2023, de Christopher Nolan. És una pel·lícula americana de 180 minuts. Recordem que Christopher Nolan és un director consagrat que té títols importantíssims com ara Tenet, Dunkerque, Interestelar, els tres Batmans foscos, el Cavaller Fosc, etc. Diríem les últimes pel·lícules que s'han fet sobre el Batman i que estan interpretades pel Christian Bale són d'ell. Inception, l'origen, i Memento, entre altres. És un destacat director de cinema del moment. La pel·lícula és un drama, de fet és la biografia del físic americà Julius Robert Oppenheimer i està ambientat en els anys 40. Té un guió confeccionat per ell mateix, el director, i està basat en el llibre de Kai Wirth i Martin Sherwin. Té una música interessantíssima de Ludwig Göransson i en el repartiment hi ha un planter d'actors increïbles, sobretot homes. Cillian Murphy...
M'encanta.
Sí.
M'encanta aquest home.
Genial, i a més sí. A més aquí, si t'encanta, aquí t'encantarà encara més. Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh, entre altres. La pel·lícula està plegada d'actors i actrius de primer nivell. De què va la pel·lícula? No es pot explicar massa, però puc fer un avançament. En temps de guerra, el brillant físic nord-americà Julius Robert Oppenheimer, al capdavant del projecte Manhattan, lidera els assajos nuclears per construir la bomba atòmica per al seu país. Impactat pel seu poder destructiu, Oppenheimer es qüestiona les conseqüències morals de la seva creació. Per què he fet jo això? Des de llavors i durant la resta de la seva vida, s'oposarà frontalment a l'ús de les armes nuclears.
Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. No la temerán. Hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán. Hasta que la hayan utilizado.
Thank you.
Antonio, pel tràiler sembla una pel·lícula lenta.
180
minuts. És lenta? Encara, són 3 horetes,
el ritme és
però
un ritme
el ritme és lentet, no?
Sí, és lenta. Sí.
Dóna aquesta sensació, no sé.
És així, però és una obra d'art.
Sí.
Per mi és una de les pel·lícules que serà una de les millors de la dècada, d'aquesta dècada, segur. Farà història. Oppenheimer és l'obra més política i complexa de Nolan, tot i resultar una de les més senzilles per l'espectador mitjà, és a dir, s'entén perfectament, cosa que no passa, per exemple, amb l'última, Tenet, és una aposta més complicada i que a nivell de guió és una mica enrevesada. Doncs aquesta s'entén perfectament. La biografia compta amb documents oficials, textos desclassificats, entrevistes i enregistraments, i que des del títol, només des de l'inici, compara Oppenheimer amb Prometeu. Igual que el tità grec, aquest jueu novaiorquès es va acostar massa al perill de jugar a ser Déu i va acabar cremat i arraconat per un govern que sempre va tenir interessos ocults, més enllà d'acabar, com deien ells, amb el nazisme i la Segona Guerra Mundial. Hi ha hagut interessos ocults que a la pel·lícula es posen ben bé de manifest. Aquest Prometeu americà va descobrir l'arma més mortífera, que és efectivament la bomba nuclear, i que va ser usada contra la població civil a Hiroshima i Nagasaki al Japó, quan el país ja estava derrotat i a punt de rendir-se. La pel·lícula és gran, brillant, intel·ligent, despietadament autèntica, una epopeia explosiva, molt ben fotografiada, magistralment editada i, a més, interpretada per un elenc de primeres figures, com he dit al principi, tots en estat de gràcia. I Cillian Murphy fa una interpretació fenomenal d'aquest físic d'origen jueu. Com he dit, serà una de les pel·lícules, una de les millors pel·lícules d'aquesta dècada.
Per tant, la recomanes, eh? Perquè
la recomano.
Suposo que ha tingut molt d'èxit, si encara està...
Efectivament.
Encara es pot veure,
es
no?
Es va estrenar el 21 de juliol i encara és a les sales.
Per tant, doncs...
Bona
si
pel·lícula.
Algú no l'ha vist, com jo, per exemple,
endavant,
encara estem a temps, no?
Molt bé, en segon lloc parlarem d'una història absolutament oposada, que és Barbie, pel·lícula també d'enguany, de la Greta Gerwig, pel·lícula americana de 114 minuts, és una comèdia, i el guió és de la mateixa directora, la Greta Gerwig, i Noah Baumbach, a partir dels personatges que va crear Mattel. La música és de Mark Ronson i Andrew White, i en el repartiment hi trobem a la Margot Robbie com a Barbie i al Ryan Gosling com a Ken. Barbie porta una vida ideal a Barbieland. Allà tot és perfecte, amb xupifestes plenes de música i color, i cada dia és el millor dia. És clar que Barbie es fa algunes preguntes i es qüestiona coses força incòmodes que no encaixen en aquest món idíl·lic en el que ella i les altres Barbies viuen. Quan Barbie s'adona que és capaç de recolzar els talons a terra i tenir els peus plans, decideix calçar-se unes sabates sense talons i viatjar al món real.
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. ¿Sí deberías ir?
Suena súper.
Es el mejor día de mi vida.
Sí, es el mejor día de la vida y también lo fue ayer y lo será mañana y todos los días para siempre. ¿Nunca han pensado en morirse?
When my heart breaks.
Han pasado cosas que tal vez se relacionen. Una ducha fría. Me caí del techo. Y mis talones están tocando el suelo.
¡Pie plano!
Dime qué tengo que hacer.
Tendrás que ir al mundo real. Puedes volver a tu vida normal o conocer la verdad acerca del universo. La decisión ahora es tuya.
Elijo la primera, el tacón.
Deberías querer saber.
¿Estamos? Otra vez.
Closer, I am fine. Closer, I am fine.
Voy contigo.
Está bien.
¡Wow! ¡Este es el mundo real! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres?
Sí, a mí también me están mirando.
¿En el mundo real? Eso es imposible.
Si esto se hace público, pasarán cosas muy extrañas en nuestro mundo. ¡Podría ser algo catastrófico!
No jugamos con una Barbie desde que teníamos 5 años.
Oh.
No habrá descanso hasta que esa muñeca regrese a su caja.
Los humanos solo tienen un final.
¡Atrapen a esa Barbie!
Las ideas viven para siempre.
No, no te dejaré hacer una apendicectomía.
Pero soy hombre.
Pero no eres médico.
¿Puedo hablar con un doctor?
Estás hablando con una.
Necesito una pluma de médico.
No.
¿Y la cosa que corta?
No.
¡Ahí está! ¡Doctor!
¡Llamen a seguridad!
Es Barbie, if you're still in doubt. Molt bé. Més enllà d'objeccions i excessos, la pel·lícula està concebuda amb no poca intel·ligència. Està construïda amb elegància i interpretada per un elenc, començant, esclar, pels impecables Ruby Gosling, que sintonitzen a la perfecció amb el to ampulós, desbordat i delirant que la directora imprimeix al relat en general. La pel·lícula ha costat 145 milions de dòlars.
No està malament.
Que, evidentment, ja ha recuperat amb escreix amb l'afluència de públic que hi ha hagut a les sales de tot el món.
I el fenomen que ha creat, ja no només és l'assistència al públic,
sí,
sinó...
Sí. Estic d'acord.
Ens hem tornat una mica bojos amb el tema.
Una mica bojos i, bueno, la Barbie torna a estar d'actualitat.
Sí, sí, sí.
Doncs jo no voldria fer-hi sensibilitats, però per a mi Barbie és una fantasia pop un pèl avorrida. I sé que amb això no coincideixo amb poca gent, però a mi no em va convèncer. Té una clara voluntat feminista, satírica, reivindicativa, és cert, però per a mi fa aigües. És feminisme capitalista, feminisme de capsa. Si no tens una Barbie, no ets feminista. A mi aquest missatge no m'acaba de fer el pes. Els personatges són plans, superficials, no desperten emoció ni tenen ànima, de fet, com la mateixa Nina. El guió, per mi, no és bo, no és un bon guió. Tot i els acudits són sobre el mateix tema. Per mi, que segurament que en el guió hi havia Mattel pel darrere i va dir hem d'anar per aquí. I penso que la llibertat creativa de la guionista, en aquest cas la directora, no sé si va ser prou lliure. De totes maneres, és una opinió personal, La pel·lícula per mi és molt bàsica, és excessivament bàsica, en la forma, en el fons i en el desenvolupament. No hi ha segones lectures, no hi ha gosadia, no hi ha atreviment. Amb un tema com aquest penso que hagués pogut anar més enllà. No sé tan correcta la pel·lícula, i ho és molt. Sí que destaco la proposta visual. Visualment és molt potent. Les peces musicals, les coreografies, que les trobo magnífiques, i la seqüència inicial d'homenatge al Kubrick, en el que salta l'os, en aquest cas la Nina, pels aires, i alguna cosa també més. O sigui, anys llum està, i em quedo 100 vegades més amb la pel·lícula anterior seva, Lady Bird, que tracta també sobre el feminisme i d'una forma molt més inquieta, molt més realista.
Suposo que aquí el que dius, no hi havia Mattel darrere, i tampoc, suposo que no tenien tampoc massa màniga ampla, no?
I també he de dir, vaig anar a veure la pel·lícula una mica amb reticència, i segurament no sóc prou objectiu al veure-la, perquè evidentment a mi el món Barbie mai m'ha tret, i pensava, mare meva, ara de veure la pel·lícula. I és reconèixer que sí, que hi ha voluntat, hi ha ganes, però no acaba d'arribar on crec que hagués pogut arribar amb tot el material que tenia al davant. Però és la meva opinió.
Home, el que deies, també la música, la coreografia, clar, la fotografia, és molt bonica.
És molt bonica, és molt bonica.
Sí, visualment és una pel·lícula que encaixa, no? Visualment. Ara, si busquem, doncs, això, una mica de profunditat, potser sí, que és massa plana, potser sí.
Potser sí que la voluntat era aquesta, d'altra banda, però, bueno, a mi em quedo una mica amb ganes de que hagués estat una mica més atrevida.
Però té punts d'humor que també són molt bons.
Sí, té punts d'humor, i la interpretació, sobretot, d'ell, el Robert, està increïble.
Fa un paper de tonto.
Fa un paper de tonto que està perfecte. Molt bé.
Molt bé, molt bé. Vinga.
Anem a una altra. Vinga. Una altra recomanació que seria Indiana Jones i el Dial del Destí, pel·lícula del 2022 del James Mangold, pel·lícula també americana de 154 minuts, pel·lícula llarga també. De James Mangold, director que potser no és tan conegut, però sí que té també producció important. Per exemple, diré alguns títols: Logan, Le Mans, Wolverine, el llop immortal, El tren de les 3:10 a Yuma, Innocència interrompuda, Coblan, etc. Aquesta és la primera pel·lícula que tindria Indiana Jones, la primera de la sèrie. La sèrie són 5 pel·lícules, que no ha estat dirigida per Steven Spielberg. És l'única que no ha dirigit Spielberg.
Per?
Bueno, suposo que no li devia interessar les qüestions que... És difícil saber, suposo, que a nivell econòmic, bàsicament, perquè al final tots són diners,
sí.
No li devia interessar. Uh-huh. Són aventures, aventures 100%. El guió és del James Mangold, del Jess Butterbrook i dues persones més. La música del John Williams, aquí sí que la música està recuperada i per tant això li dona continuïtat a la saga d'una forma increïble, perquè la música que va composar el John Williams ja a la primera peça ha marcat una mica tot el procés de la saga. La pel·lícula, i això és interessant per dir-ho, s'ha rodat en diferents localitzacions reals, a Nova York, a Tànger, a França, en diferents punts de França, a Oxford, a Grècia i a Sicília. I està interpretada, com no, per l'ancià Harrison Ford.
L'incombustible.
Incombustible, amb 80 anys, com s'ha arribat a posar la pell del Harrison Ford. Evidentment, la pel·lícula està adaptada a l'edat que ell té, això també ho hem de dir,
no?
És a dir, no hi ha excessos i no hi ha res fora de lloc. Mads Mikkelsen, que és la neboda, Fef Wallbridge i Antonio Banderas, que té un paperet important. La sinopsi. Estem a l'any 69, l'any 1969, on l'arqueòleg i aventurer estadounidenc Indiana Jones viu durant l'època de la cursa de l'espai. Jones està neguitós pel fet que el govern dels Estats Units ha reclutat antics nazis per ajudar-lo a guanyar la Unió Soviètica en la competició per anar a l'espai. La seva fillola, Helen Shaw, l'acompanya en el seu viatge. Mentrestant, Jürgen Boller, un membre de la NASA i ex-nazi que treballa en el programa per arribar a la Lluna, vol convertir el món en un lloc millor, però al seu gust.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Esperen!
Lo siento.
¡Elena!
El doctor Jones. Encontradlo.
Hitler cometió errores. Con esto los enmendaré todos.
Lo robó.
Y luego usted.
Y después yo. Se llama capitalismo.
¡Por aquí!
Abróchese el cinturón. Puede haber turbulencias.
Has corrido riesgos. Has cometido errores. Y ahora una última victoria.
¡Indy! ¡Machácalos, Indiana Jones!
A lo largo de mi vida he visto de todo.
¡Me han hecho vudú! ¡Me han disparado 9 veces! ¡Una de ellas tu padre! ¡Perdón!
Pero llevo buscando esto toda mi vida.
Bé, doncs Indiana Jones i el destí, el dial del destí, té un espectacular pròleg situat en l'any 1944, on el protagonista està lluitant contra els nazis juntament amb l'ajuda del seu amic Basil Shaw. I troben l'artefacte que serà el MacGuffin de la trama, com abans ho van ser altres objectes. És a dir, un objecte que dispara la recerca i l'aventura i que fa avançar la trama. L'acció principal transcorre després l'any 1969, i aquí veiem ja un Indiana Jones vell, atordit per la música dels Beatles a tot volum, concretament la peça que sona és Magical Mystery Tour, i és el dia de la seva jubilació com a professor. A ningú ja no li importa l'arqueologia i el passat. El món es rendeix als peus de l'arribada de l'home a la Lluna i l'era espacial.
Com ha canviat la cosa, eh?
Ha canviat bastant, sí. Les alumnes ja no estan enamorades del professor i no hi ha cap interès a les classes. L'única excepció a aquesta manca d'amor per la història és una jove desconeguda, que serà la Helen Shaw, la filla del Basil, i fillola d'Indiana, tan coneixedora de la història com ell mateix. Ella renovarà l'esperit d'aventures de l'heroi i el llançarà a una nova i final recerca del tresor. Si alguna cosa li aporta la saga aquest episodi final, perquè és la saga que està tancada
ja... Està clar, no?
Sí, sí, ara està clar. És el pes i el valor del temps. És a dir, el tema del temps està molt ben treballat. És un element que tradueix, que es tradueix en una atmosfera crepuscular, el paisatge perfecte per dir adéu a un heroi que va créixer davant i al costat del seu públic. I això té un final... que tot i que puguis preveure, és impactant també. Vull dir, a més, tanca el cercle i, a més, amb una història sobre el temps molt interessant, perquè vas d'un lloc a un altre en el temps, molt interessant, i això, aquesta saga ha quedat per mi molt ben tancada. Des del punt de vista cinematogràfic, és impecable com s'ha trobat també la forma de donar-li lògica i continuïtat al personatge i salvant aquesta distància dels anys, perquè, evidentment, les escenes d'acció més dures són dobles, no? Però està molt ben explicat com ha evolucionat, com és ell, continua sent Indiana Jones, i ningú més podia acabar la sèrie que no hagués estat ell. Per tant, la pel·lícula també la recomano, perquè encara es pot veure als cinemes. De fet, es va presentar al Festival de Cannes aquest 2023 fora de concurs, i bueno, es va estrenar el 28 de juny, i és un, bueno, si us agrada i us ha agradat l'aventura i concretament la sèrie d'Indiana Jones, aquest és el tancament just que mereixia el personatge.
Molt bé. I anem amb l'última?
Anem amb l'última. L'última seria també una pel·lícula d'aventures que té alguna similitud amb la que acabem de comentar. Estem parlant de Missió Impossible, Sentència Mortal, primera part. Pel·lícula del 2023 del Christopher McQuarrie, pel·lícula americana de 163 minuts. Aquí tenim aventures, però encara molt més al límit que les aventures d'Indiana Jones. El guió és el Christopher McQuarrie i Derek Jensen. La música de Lorne Balfe, amb el tema conegut de la sèrie, de tota la sèrie de pel·lícules d'Emissió Impossible, que el va composar Lalo Schifrin, és a dir, es manté aquest tema també. També és una pel·lícula que s'ha rodat en diferents espais del món, a Amsterdam, Washington, Abu Dhabi, Roma, Venècia i els Alps austríacs, i a més amb unes imatges impactants, sobretot les dels Alps. I en el repartiment hi ha molts noms, però evidentment qui destaca per sobre de tots és el protagonista Tom Cruise, que està realment, bueno, increïble, perquè el tio en sap molt i sembla
també
que
no... arribarà als 80, com...
Sembla que no passin els anys que...
Com el Harrison Ford, no?
És possible que sí, que la saga aquí, donat que té més marge, Missió Impossible 14, perquè ara anem per la 7, eh?
Pues imagina't.
Doncs això, Ethan Hunt, el protagonista, el Tom Cruise, i el seu equip de l'FMI s'embarquen en la seva missió més perillosa fins ara. Han de localitzar, abans que caigui a les mans equivocades, una nova i terrorífica arma que amenaça tota la humanitat. En aquesta tessitura, i amb unes forces fosques del passat d'Ethan, que l'estan assetjant, comença una carrera mortal arreu del món on està en joc el control del futur i el destí del planeta. Enfrontat a un enemic misteriós i totpoderós, Ethan es veu obligat a considerar que res no pot anteposar-se a la seva missió, ni tan sols les vides d'aquelles persones que més li importen, i està tot portat al límit.
Nuestras vidas son la suma de nuestras decisiones. Y no podemos huir del pasado. Ethan, esta misión suya le va a salir muy cara.
El mundo está cambiando. La verdad está desapareciendo. La guerra está cerca.
Ha pasado mucho tiempo. No tienes ni idea del poder que represento. Conocen tu historia y cómo termina. Escúchame. El mundo va a ir a por usted. Su destino está escrito. ¿Escribimos también el tuyo?
Si le pasa algo a cualquiera de ellos, no pararé hasta matarte. Eso sí está escrito.
Ethan, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo final?
Nuestras vidas siempre me importarán más.
que la mía.
Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión.
No estoy de acuerdo.
Quina potència, eh?
Sí, és molt potent. La pel·lícula, desgarrativa tota la pel·lícula, perquè és un conjunt d'un muntatge adrenalínic que realment, si t'agrada l'aventura, aquí està portada al límit i m'ho vaig passar super, perquè no busques res més que l'aventura per l'aventura. Doncs bé, després de l'èxit mundial que es va aconseguir l'any passat amb Top Gun Maverick, que molts analistes consideren que va ser la clau per al ressorgiment del negoci del cinema després de la pandèmia, Tom Cruise torna com a protagonista i productor d'aquesta setena entrega, és la setena, i és la tercera que dirigeix Christopher McQuarrie, i a més com a guionista i director. És una de les sagues més populars i espectaculars de les darreres tres dècades, portem-hi amb l'Ethan. Aquesta megaproducció de gairebé 3 hores i 300 milions de dòlars de pressupost ofereix tot el vertigen, l'adrenalina i l'atenció, però també l'enginy, la simpatia i l'encant de la millor tradició de Hollywood. La segona part ja està anunciada que arribarà al juliol de 2024, perquè és la setena, o sigui, la Missió Impossible 7, primera part. La segona part arriba i ja està acabada al juliol del 2024. Missió Impossible 7 és d'una qualitat tècnica aclaparadora. No hi ha una sola pel·lícula de superherois actuals que se li acosti pel que fa a efectes visuals especials. Fins i tot altres grans títols d'aquest gènere, com ara John Wick 4, que són gairebé perfectes, no tenen la cura total que s'observa aquí. No hi ha lloc per a trucs barats en aquesta saga que ha millorat títol rere títol. Sembla superficial, però és part de la serietat amb què esperen en el cinema els que van fer aquest llargmetratge. I aquest és un moment també per reivindicar l'insuperable tema de la sèrie compost per l'Alo Schifrin, que sona amb una potència que és part de la força de la pel·lícula i que realment la banda sonora i la pel·lícula es mereixen una a l'altra, es mereixen mútuament.
Perfecte.
Doncs molt bé, ho deixarem aquí, a l'espera, com he dit al principi, de que tinc moltíssimes ganes de veure Els assassins de la lluna de Martin Scorsese per la pel·lícula, perquè veus el tràiler i perquè, a més a més...
Home, i ens en parlaràs, no? Quan la...
En parlaré, sí, és de les properes coses que faré, és parlar d'aquesta pel·lícula, perquè tinc molt interès de veure-la.
Molt bé, de moment avui aquestes quatre recomanacions, que ja sabeu que podeu trobar encara als cinemes, tot i que sembla increïble, eh? Sempre ho diem. La gent consumeix prou cinema? No, mai és prou.
Mai és prou.
Mai és prou.
Mai és prou. Consumeix cinema, però el cinema, reivindico de nou, s'ha de consumir a les sales. Per tant, anem a les sales a veure cinema amb la imatge i el so adient tal com s'ha ideat.
Antonio, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Molt bé. Adéu. Vinga, adéu.